És divendres a les portes del cap de setmana llarg, aquesta vegada amb aquest pont de la Puríssima, tres dies festius, i aquells que van a classe, que van a escola, encara es tiraran fins al dimarts, així que teniu dies per passar-vos pel cinema. Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, ens acompanya una setmana més. Bon dia.
Hola, bon dia.
Miquel, ja ens vas dir que després de la llau d'estrenes potentíssimes que vam tenir la setmana passada, arriba la baixada, no? Punxa una mica, perquè és que va ser increïble fa una setmana.
Sí, la setmana passada es van acumular tot d'estrenes que ja estan programades, totes, pràcticament, menys Blue Moon, potser, però tota la resta d'estrenes ja tenen data de projecció al Cineclub. I bé, i ara doncs justament ve una davallada fins al gener, més o menys. El mes de gener encara és una mica fluix, tot i que encara hi ha alguna estrena potent, però ara entrem una mica en un batxe.
I no tindrem blockbuster familiar per Nadal?
Sí, hi haurà Avatar, òbviament.
Ostres, Avatar 3.
Avatar 3, sí, uau. Sí. James Cameron continua estirant la saga amb aquesta nova entrega, doncs, que ell mateix no sap si realment donarà els beneficis que s'espera que dongui. La segona va funcionar molt bé, però, esclar, arribava també 13 anys o 14 anys més tard que la primera entrega. No 13, perquè és del 2022 i la primera és del 2009.
Hi havia moltes ganes.
Hi havia moltes ganes. A més, era un projecte que s'havia endarrerit moltíssim. S'havia d'estrenar, no sé si el 2014 o 2015, després el 2017, i fins al 22 no va acabar veient la llum, i algunes de les imatges estaven rodades de feia anys. I ara, doncs, la tercera, doncs, bueno, ja s'havia rodat pràcticament a la part que la segona, i arriba aquest any, i bueno, i el mateix Cameron, doncs, bueno, voldrà comprovar si la seva saga continua sent rentable o si val més la pena deixar-ho aquí.
Una estrena que arreglarà també la taquilla de final d'any, no?
Esperem que sí.
Farà quadrar números.
Sí, per ara crec que un dels grans èxits comercials d'aquest any ha sigut el live action de Lilo i Stitch, però bueno, però esperem que funcioni bé.
Anem a repassar aquesta cartellera de pont. Amb quina comencem?
Five Nights at Freddy's 2.
Oye, ¿vas a contarme lo de tus pesadillas?
Siempre es la misma.
¿Tu padre? Jamás podremos pasar página si no afrontas los traumas que te dejó.
Mi padre era un monstruo, ya lo sabes.
Dijeron que fue un accidente, pero no fue hasta años después, cuando desaparecieron los cinco niños, que supe que lo había matado ese hombre.
¿Piensas volver? A Freddy's, digo.
Creo que mi hermana está aquí. ¿A dónde piensas escapar? ¿Qué quieren de mi hermana? Mañana la mitad de la ciudad estará muerta.
No sé si ho hem allargat una mica, això, perquè déu-n'hi-do aquest Five Nights at Freddy's. Dos anys després tenim seqüela.
Sí, correcte. La primera entrega va ser la pel·lícula de terror més taquillera del 2023. També era una adaptació molt esperada, perquè recordem que això es basa en un exitós videojoc, bueno, on bàsicament has de fer de vigilant de seguretat en una pizzeria, controlar les càmeres de seguretat, però has de vigilar bé, perquè si no uns animatrònics et començaran a atacar i et començaran, doncs, i amenaçaran de matar-te. I bé, i aquesta nova entrega, doncs, bueno, arriba dos anys després de la primera part. La primera, doncs, això, girava al voltant d'un vigilant de seguretat a qui ja pràcticament no volia ningú, i que, bueno, que trobava la peculiar oferta de feina de treballar de vigilant de seguretat, doncs, amb una pizzeria abandonada, i de la qual, que bueno, va ser un gran èxit de l'entreteniment als anys 80, però ara ja estava tancada i els propietaris es negaven a desfer-se completament d'ella. I bé, i doncs allà doncs era atacat per aquests animatrònics que estan posseïts per nens que van ser assassinats al local anys enrere. I bé, i ara doncs aquesta segona part arriba 2 anys després i, bueno, i ens parla de com aquest vigilant de seguretat i una policia doncs han decidit ocultar amb la germana petita del vigilant d'11 anys la veritat sobre el que va passar amb els seus amics animatrònics, però la germana d'alguna manera decideix tornar ella sola pel seu compte a la pizzeria abandonada al Freddy's, i allà doncs, bueno, doncs es veurà a la llum un secret que portava anys amagat i bueno, i tindrà conseqüències doncs devastadores per tots.
Terrorífiques. Perquè això és Blumhouse al final.
Sí, sí, això és Blumhouse qui es torna a posar al capdavant del projecte. En aquesta ocasió escriu el guió el dissenyador dels videojocs. I bé, i es veu que, bueno, que donarà el que promet si realment t'interessa. Bueno, és una pel·lícula bastant de nínxol, bastant adreçada sobretot a un públic juvenil. Ja deien que la primera va rebaixar les dosis de violència per poder treure un públic més adolescent i que pogués veure la pel·lícula. També aquí es veu que s'incrementa una mica més la violència, però tampoc massa. I bé, i sobretot una bona dosi d'ensurts, de jumpscares. El jumpscare és quan hi ha un canvi visual en una escena i bueno, i a més s'afegeix un soroll esgarrifós que fa que saltis de la butaca.
Uh-huh. Doncs bé, n'hi ha uns quants.
Sí, sí, d'aquests n'hi ha uns quants també.
La primera va ser un exitàs, com deies, i va sortir molt bé econòmicament perquè va costar 20 milions de dòlars i en va recaptar prop de 292. Jo no sé si aquesta seqüela ho farà també.
Bueno, s'haurà de veure. També s'ha de dir que la tercera part ja està en desenvolupament, perquè es veu que el guió, justament, si té una cosa clara, és que hi ha d'haver una tercera part.
Sí, us heu de quedar fins al final, si aneu al cine, perquè l'escena post-crèdits és on hi ha la clau per veure que la saga continua, no? Hem d'aguantar la butaca fins al final.
Correcte.
Anem per una altra història que arriba aquest cap de setmana a la cartellera.
Golpes.
Llevan 3 atracos en 10 días. En total se han llevado casi 1 kilo. Lo conoces como si fuera tu hermano.
Salió de la cárcel hace un par de semanas.
Todo el barrio habla de ti. Eres famoso.
¿Dónde has aprendido a disparar?
En el mismo sitio que tú.
Dicen que está ahí.
¿Cuánto quiere por el terreno?
Muchos millones, no los tiene.
Que ya sé dónde está papá, Sabino. Está aquí enterrado en el pueblo.
¿Cómo lo sabes?
Porque llevo años buscándolo. Lo voy a sacar y lo voy a enterrar como se merece. Tú no tendrás por ahí 8 millones para prestarme, ¿no?
Pero también era tu padre, Sabino. Y lo único que quiero es que me ayude.
¿Y qué coño quieres que haga? ¿Quieres que haga que te deje robar?
La caja gorda está en el del fondo. Hay guardia de seguridad, pero no lleva pistola.
Els fans de Luis Tosar segur que heu reconegut aquesta veu seva tan característica. L'altre coprotagonista és Jesús Carroza, els dos protes de Golpes.
Sí, sí, correcte. Ara fa unes setmanes, el passat 31 d'octubre, us parlava de Los Tigres, la pel·lícula, el nou thriller del director espanyol Alberto Rodríguez, protagonitzat per Bárbara Leni i Antonio de la Torre. Doncs en aquesta ocasió és el guionista del director Alberto Rodríguez, Rafael Cobos, qui fa el seu debut com a director amb aquesta Golpes, que ha coescrit amb el guionista Fernando Navarro, el guionista de Segundo Premio d'Isaac i la Cuesta, i que en aquesta ocasió doncs, bueno, es veu que és una obra inconfusiblement seva, perquè un dels temes que es veu que han abordat ell i el director Alberto Rodríguez al llarg de tota la seva obra és el tema de la transició democràtica, i l'han abordat doncs això a L'Hombre de les Mil Cares, a La Isla Mínima i a la sèrie recentment estrenada Movistar, la sèrie recentment estrenada Anatomia d'un Instante. Doncs la transició ha sigut un dels temes clau, des dels llocs més alts fins als mitjos, i bueno, i ara aquí directament se'n va als baixos fons definitivament, perquè el protagonista és un quinqui en aquesta història de dos germans a Sevilla als anys 80, que un és un delinqüent que acaba de sortir de la presó i l'altre és un policia, bueno, que s'ha educat en un sistema imposat pel franquisme. I bé, i un vol recuperar, el primer vol recuperar les restes del seu pare assassinat per la Guàrdia Civil, I, en canvi, el segon, doncs, bueno, se'n vol anar amb un apartament a Portugal, a la vora del mar. I, bueno, és això, és un... És cinema kinky.
Vull molt, dir... eh? Estèticament recorda el cine kinky dels 80.
Sí, sí, correcte. Diuen que recorda molt a les pel·lícules de Carlos Saura o Eloy de la Iglesia, que, bueno, que és cinema negre, però sobretot és tragèdia familiar, per davant de tot, perquè, bueno, d'alguna manera s'ha de triar... Bueno, es veuen obligats a triar en aquesta disjuntiva entre el crim i o la família, i que, bueno, i que això, que és un debut més que notable per aquest guionista, que, bueno, que ja d'alguna manera, doncs, bueno, ha aconseguit de marcar un estil com a, ja com a guionista, i ara ho torna a fer també com a director.
En destaquen sobretot el magnetisme dels personatges principals, de Jesús Carroza i Luis Tosar, però també de tot l'elenc de secundaris que els acompanyen i els fan costat.
Sí, sí, correcte. Sobretot es destaca que Luis Tosar i Jesús Carroza s'entenen perfectament, i que hi ha química entre ells, però el repartiment de secundaris també és molt, molt destacable.
Si hem de posar un però, hi ha alguna crítica que recull que potser falla o no està a l'alçada en les escenes d'acció, que són un pèl fantasioses?
Bueno, pot ser. Jo el que més he llegit que es destacava en contra és que és una pel·lícula que ho vol explicar tot, que vol abarcar tot, però que és una pega molt, molt minúscula, realment.
Una bona pel·lícula, la segona proposta que us fem, en tenim una altra?
Sí, correcte. Sí.
Eternity.
Sí, Eternity, sí.
No te lo esperabas, ¿eh?
¿Qué leches es esto?
Señoras y señores, hemos llegado al nido.
Supongo que la operación no fue bien.
Has fallecido, Larry.
¿Quién eres?
Soy Ana, tu CMA.
Eso no es un trabajo.
Y este es el nudo. Aquí eliges dónde pasar la eternidad.
No aguantas la ropa.
¿Y junto a quién?
¡Joan! ¡Joan!
¡Larry! Estaba... en la cama.
Mi vida, estás
luego...
preciosa. Tengo una notición. Estás muerta. ¿Cómo lo sabes?
A él le costó la vida darse cuenta.
Perdón. Llevo 67 puñeteros años esperando a esta bendición. Hola. Sé que esto puede ser muy, muy abrumador. Le aconsejo que respire hondo y...
Nunca te había soñado con tanta claridad.
Tú eres tal y como te había soñado.
Oh, no. Oh.
¿Este quién es?
El primer marido.
Murió en la guerra.
Cielo, ¿estás bien? Cariño. Sí, ya sé que no es fácil, pero tranquila, he estado investigando.
¡Larry!
¿Cómo que Larry? Solo ha pasado una semana.
Ya, pero han pasado muchas cosas. Tú moriste, yo morí, acabo de reencontrarme con mis dos difuntos maridos. Y ahora tengo una semana para elegir dónde pasar la eternidad. Has esperado.
Aquest és el dilema que té aquesta protagonista, no? Escollir entre dos exmarits, i tots estan morts, tots tres.
Sí, sí, justament, sí. Ell ha de triar, doncs, entre el que va ser el seu primer amor i la persona amb qui ha passat la resta de la seva vida i ha tingut diversos fills. En una pel·lícula que es veu que, bueno, que justament la pel·lícula és el trio protagonista, que és Elizabeth Olsen, la Bruja Escarlata de Marvel, Miles Teller, el protagonista de Whiplash, i finalment Callum Turner, que, bueno, no el... ara mateix sí, el coneixem per... També té feines com a actor, però ara mateix el coneixem per ser la parella de Dua Lipa.
D'acord.
I bé,
és veritat,
en aquesta pel·lícula, doncs, que, bueno, que es veu que opta per una barreja de gèneres on surten guanyant la fantasia, el romanç i la comèdia, i que, bueno, que busca parlar de tot sense embuts, busca parlar d'intimitat, d'afecte, de sexe, de complicitat i d'expectatives, però sense perdre un toc de dolçor que la faci com a poc especial i poc corrent. I aquesta és una pel·lícula que va aparèixer a la Blacklist, que és una llista que es publica cada any dels millors guions sense produir de Hollywood.
És negra, però són els millors guions. La llista,
sí, sí.
Es diu llista,
sí,
negra.
Sí, sí, li diuen la Blacklist, però és la llista dels millors guions sense produir.
Que estan al calaix, diguéssim.
Sí, sí, que estan al calaix. I llavors, doncs, això, doncs, va fer que Miles Teller i Elizabeth Olsen, que a més de protagonitzar la pel·lícula també fan de productors executius...
Han posat els diners,
doncs,
també.
Sí, sí, doncs decidissin rescatar-la, i ara, demà del sempre prestigiós estudi A24, doncs acaba veient la llum. I bé, i és una... Diuen que és una pel·lícula mancant, que deixa pòsit i obre debats, que són si realment prendríem nosaltres les mateixes decisions enfrontats a aquest dilema, però sobretot si estaríem preparats pel més enllà. perquè, bueno, perquè es veu que un cop s'ha de prendre la decisió, es veu que quan ella arriba al cel, la seva parella ja fa temps que l'estava esperant. I,
la
bueno,
primera.
Sí, sí, la seva primera parella ja fa temps que l'estava esperant. I bé, i, bueno, es veu que és un triangle amorós ple d'humor i una proposta tendra i entretinguda per gaudir mentre preparem el Nadal.
Eternity, que agradarà als fans de les comèdies romàntiques d'abans, entre cometes. Segons Fotogrames, el més destacat és Miles Teller, combinat, afegeixo jo, amb Elizabeth Olsen, i el pitjor, Les dues hores, un pèl excessives, segons Fotogrames.
Sí, sí. Bueno, vivim amb l'era de les pel·lícules llargues, o sigui que en alguna ocasió ha de passar.
Anem per una altra història, Miquel.
Valor sentimental.
¿Por qué no quisiste hacer el papel? Él quería que lo hicieras.
No puedo trabajar con él. No podemos ni hablar. Mi padre es una persona muy difícil.
No puedes hacer como si no estuviera en la ciudad.
¿Puedo intentarlo? ¿Es él?
¿Cómo va la película? ¿Cómo es trabajar con Rachel Kemp?
Va siendo hora de que nos sentemos a charlar, ¿no crees?
Quizá a él también le cueste.
Oye, sé que te ha resultado difícil.
El Miquel em deia ara, micro tancat, és el plat fort de la setmana, és que ha estat aclamadíssim arreu, sona pels Oscars 2026 i, a més, a Canes va ser gran premi del jurat.
Sí, sí, correcte. Apunteu-la aquesta en vermell o amb rotulador fluorescent, amb el que vulgueu, però no la deixeu passar en absolut perquè, evidentment, bueno, sens dubte ara és la que té més opcions de guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula internacional, juntament potser amb una altra que encara no s'ha estrenat, que s'estrena al gener, que és El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, que és la candidata per Brasil.
Aquesta va per Noruega, no?
Sí, aquesta va per Noruega, però ara mateix és la gran favorita. I bé, i això, ja us vaig parlar una mica d'aquesta pel·lícula el passat mes de maig, quan es va presentar al Festival de Cannes, que era la gran favorita a guanyar la Palma d'Or. Finalment es va endur el Gran Premi del Jurat i la Palma d'Or la va guanyar Un simple accidente, de Jafar Panahi, que és la candidata de França. I bé, i aquesta pel·lícula doncs, va de dues germanes que es retroben amb el seu pare absent, que reapareix de sobte. El pare és director de cinema. I bé, i li ofereix amb una de les germanes, que és actriu en pànic escènic, un paper amb la seva propera pel·lícula. I ella doncs, el rebutja i contracta amb una actriu de Hollywood en ple ascens a la fama.
Elle Fanning,
que només fa que revivar les tensions entre la família i encara més quan el pare decideix rodar la pel·lícula amb la seva pròpia casa familiar. I bé, i és una pel·lícula, doncs això, molt, molt aclamada i que bé, que és la nova pel·lícula de Joachim Trier, director de noruec, Oslo 31 d'agosto, Thelma, i una que recomano moltíssim amb la mateixa actriu, Renate Reinsberg, que és La peor persona del mundo, que va estar nominada a dos Oscars, millor guió original i millor pel·lícula estrangera.
Què traspua tota l'estona? A quin director ens recorda?
Ens recorda tota l'estona Berman, diuen. O sigui, sobretot s'ha parlat molt, s'ha comparat moltíssim amb Berman, també una mica amb el Woody Allen d'Interiores, que justament feia un homenatge a Berman. I sobretot es diu que l'última mitja hora és de barretada, és completament per aplaudir, que els quatre actors estan sensacionals, deien que Stellan Skarsgård aquí fa el paper de la seva vida, però que sens dubte el gran encert doncs, és posar el focus en la casa, o sigui, aquella casa que ho veu tot i ho escolta tot, és sens dubte el principal focus de la pel·lícula.
Formalment, tota una lliçó d'estil, a més.
Sí, sí. És una pel·lícula de càmera i tota una lliçó d'estil.
I l'última estrena de la setmana?
Playa de Lobos.
Vemos de al fondo nuestro destino, la isla de Lobos. Llamada así porque en el pasado dicen que vivió aquí una manada de lobos marinos.
Caballero, usted no tiene pinta de turista.
esa suerte que se lleva. Porque ahora todo el mundo odia al turismo. El turismo, la nueva pandemia mundial.
Caballero.
Excuse me.
¿No eres español? ¿Y por qué no me lo ha dicho antes? Con el puto turista este, you understand, mojón.
Mojón no understand. Puto turista sí understand.
Ay, que me está vacilando.
Te pido perdón. No, no, no te enfades. Solamente me quiero quedar 5 minutos.
Difícil de classificar aquesta Playa de Lobos.
Sí, sí, diuen que és una pel·lícula molt, molt inclassificable, molt estranya, realment. És la segona pel·lícula del guionista i còmic Javier Veiga. I bé, hi va sobre un home que és Dani Rovira, que treballa en un xiringuito de platja durant una nit nadalenca i que justament doncs, bueno, té un conflicte amb un home que es nega a aixecar-se de l'última tombona que queda per recollir. I bé, i aquests dos personatges que en un principi sembla que no s'entendran mai de cap manera, doncs la cosa fa un gir quan resulta que aquest home que no es vol aixecar de la tombona no és qui diu ser, i a més doncs no li fa una proposta la mar d'inquietant que Dani Rovira no sap si acceptar-la o no. En una pel·lícula que es veu que té dos intèrprets completament entregats, Dani Rovira interpreta amb aquest home del xiringuito de platja i amb l'encarregat, i Guillermo Francella, que també és un gran intèrpret, interpreta amb aquest home que no es vol aixecar de la tombona, en una pel·lícula que es veu que fins i tot inclou un interludi musical, que té diverses fugues fantàstiques, referències a Edgar Allan Poe i Patricia Highsmith, dos grans de la literatura, i que sens dubte busca com una mena de tercera via entre la comèdia popular i una cosa una mica més personal, doncs confirmant amb el seu director com una veu la mar de singular.
Aquestes són les estrenes del cap de setmana. Què veurem al Kubrick i a l'Assassí? I si tens dates d'algunes d'aquestes estrenes, endavant.
Doncs per ara només està traiem en clar que Valor sentimental es farà al Kubrick. L'únic que en una data encara per concretar, perquè hi ha altres pel·lícules que van abans, però segurament serà per Cap d'Any o per Nadal, que ara encara està per acabar de decidir. I res, us esperem avui a l'Assassí a les 9, última sessió d'Estrany Riu, de Jaume Claret Muixart, premi a la millor contribució artística de la crítica independent al Festival de Venècia. I el cap de setmana us esperem amb Nuremberg, que tenim obert també dilluns per fer-la, en versió original subtitulada al castellà i doblada al castellà. I després al Kubrick us esperem amb Maricel, la pel·lícula, amb el documental Flores per Antonio, d'Isaac i la Cuesta, que us vaig comentar aquí la setmana passada, també amb Zootropolis, que la continuarem una setmaneta més, i per últim us esperem també amb La Voz de Hin, el gran premi del jurat al Festival de Venècia i la candidata de Tunísia als Oscars.
Duríssima.
Sí, dura, però val la pena, necessària.
I tant, i tant. Miquel, gràcies, bon pont.
Bon pont. But you had to know. Summer.